Godzilla.
El Xip Groc, amb Pere Bosch.
Setmana ho direm moltes vegades, però és l'últim Xip Groc de la temporada del Tot Gira. Però vaja, n'hi haurà més segur.
Mira, ha faltat una setmana per poder celebrar el centenari del Xip Groc.
Què dius?
Avui és la secció número 99 des que vam començar fa 3 temporades.
Doncs la farem perfecta i l'acabarem amb una broma que m'acaba de fer el Pere Bosch a micro tancat, que la farem a micro obert, que sí? Fa gràcia aquesta broma. Però abans parlarem de coses serioses, després ja virà la cunyeta, que és la repassada de la setmana.
I com que és l'última, farem repassada de la setmana passada i de la setmana que ve, perquè tenim divendres vinent una de les grans cites del trail als Estats Units. Es disputarà la Hard Rock. I la Hard Rock, com ja va passar el 2014 i el 2015, Xavi, és cita gran perquè podrem veure córrer Kilian Jornet.
Home, i això ja és dir molt ara, actualment, que no es podia gaire.
Sí, aquest any només haurà fet dues curses i aquesta serà l'última. Després, exacte, després de Gegama farà aquesta i després ja es centrarà del tot en el seu projecte de pujar i baixar l'Everest en temps rècord. L'any passat va guanyar el rècord de la prova, també va guanyar el 2014, ara, però, encara està a Chamonix entrenant sobre neu. I també hi haurà representació catalana en la prova femenina amb l'Emma Roca, que completarà el seu hat-trick americà. Va disputar la Leadville el 2014, la Western States l'any passat i aquest any la Hard Rock, una cursa de 166 quilòmetres que es fa de mitjana a més de 3.000 metres d'alçada. Una cursa duríssima. Ja tenim també convocats per al Campionat del Món d'Skyrunning, que es farà a Aigüestortes d'aquí a 2 setmanes. Hi ha 4 catalans i serà el Gerard Morales, convocat per la selecció espanyola, però que ha demanat córrer amb la vestimenta de l'equip Buff, que és la marca que patrocina aquesta prova. També hi serà la Gemma Arenas, el Jesset Hernández i la Marta Molís com a representants de la selecció espanyola, i com a no seleccionats hi haurà la Núria Piques, el Pau Bartoló i l'Anna Comet, entre d'altres, tots ells amics del programa. I sabeu que s'està fent l'Europeu d'Amsterdam?
Sí.
Però avui també hi ha Campionat d'Espanya de Veterans a Castelló i haurem d'estar molt pendents del 4x400, perquè hi competeix, fent un dels relleus de 400, Manuel Alonso Domingo, nascut a Madrid el 21 de març de 1936. 80 anys.
80 anys.
I fent proves de 4x400 oficials, campionat oficial de la Federació Espanyola d'Atletisme.
Seria un dels personatges, sens dubte, de la jornada, però com a últim personatge del Xic Groc, n'escollim un altre.
Tanquem temporada mirant cap als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, com no podia ser d'altra manera, i parlarem d'una dona que correrà per última vegada en uns Jocs Olímpics i ho farà després de passar un any en què ha rendit comptes amb un passat tempestuós. Anem a Xile, un país amb molt poca tradició olímpica. De fet, només té 13 medalles en tota la història. A Londres 2012 no en van sumar cap i només tenen 2 ors.
¡Ancha! ¡Ancha esa pelota! ¡Ancha esa pelota! ¡Y es oro para Chile! ¡Es oro para Nicolás Massú!
Nicolás Massú,
tenista
Nicolás Massú, que va guanyar l'or olímpic individual a Atenes el 2004, derrotant Mark Diffidge en la final, i també a Atenes 2004 va guanyar l'or en dobles fent parella amb Fernando González. La primera medalla olímpica xilena va ser molt abans i va ser en la prova per excel·lència, en la marató. Va ser la plata de Manuel Plaza a Amsterdam 1928. I ara mateix a Xile la marató té un nom i un cognom.
Y como si fuera poco, un récord sudamericano. Lo logró la atleta de bata de 19 años, Erika Olivera, que con un registro de 34 minutos 13 segundos...
Això era el 1995, Erika Olivera. Sí, l'any 95, quan tenia 19 anys, Erika Olivera aconseguia el rècord sud-americà dels 10.000 metres. Ja en aquell moment estava acostumada, però, a passar per situacions molt difícils. Venia d'una infància molt tempestuosa. Per ella, la manca de diners no era novetat. Havia nascut a Puente Alto, un suburbi de Santiago de Xile. Es va criar en una família pobra, de 6 fills, un estrat social baix, y en un ambiente força degradat.
Mira, yo viví mis primeros 3-4 años de niña en la casa de mi tata y mi abuelita, con mi mamá. Y
la mamá todo.
Sí.
Okay.
Y a los 4 años más o menos nos trasladamos a vivir a un campamento. Campamento que todos conocemos, las casas de madera, piso de tierra. Muchas veces no había luz, no había agua. El baño era una litrina que estaba... Perdón, estos...
Los pozos negros.
Per tant, una infància duríssima en un campament de barraques.
Sí.
L'Erika havia passat dies sense menjar, La seva família depenia sovint de l'ajuda dels veïns, que els donessin menjar, que els donessin roba. Una família molt religiosa, on, entre altres coses, no tenien televisió, d'una banda, perquè, òbviament, si vius en una situació d'extrema pobresa, diguéssim que abans de la televisió prioritzes altres coses, però encara que haguessin tingut diners, o fins i tot quan en tenien, a casa seva no hi havia televisió perquè el seu pare considerava que era pecat. Era, el pare era pastor evangèlic i, de fet, volia que l'Èrica també fos religiosa, però als 11 anys l'Èrica va començar a córrer, hi havia un estadi d'atletisme a uns 2 quilòmetres de casa seva, un dia hi va anar, va començar a córrer i de seguida va destacar. De fet, ella mateixa confessava anys després que això li va canviar la vida.
La primera pregunta es esta. El atletismo fue una herramienta, ventana, dijo tu amigo. ¿Ventana de escape en tu vida?
Sí.
Lo fue.
Sí.
Si no hubieras comenzado a correr, ¿será cierto que habrías sido delincuente?
Yo creo que sí.
Està bé.
Aneu-vos quedant amb el que diu, eh? L'atletisme com a via d'escapament de la seva infància. Molts amics d'infància, de fet, de l'Èrica són morts pel consum de drogues, per morts violentes, però l'Èrica, per sort seva, va entrar en un grup d'entrenament liderat per Luis Nempo i es va fer un nom. Amb 19 anys hem escoltat que va fer el rècord sud-americà de 10.000, amb 20 anys va guanyar la marató de Buenos Aires i es va classificar pels Jocs d'Atlanta 96. De fet, Rio seran els seus 5è Jocs Olímpics. Només s'ha perdut Pequín 2008 perquè estava embarassada d'un dels seus 5 fills. Ha tingut 5 fills en tot aquest temps. Ha guanyat l'or en els Jocs Panamericans, també en els Iberoamericans i en els Sud-americans. Té en total 12 ors, 11 plates i 8 bronzes. Mm-hmm. Cap en Mundial ni en Jocs Olímpics, però diguéssim com palmarès que està força bé en l'àmbit americà i sud-americà. Aquest any, però, va generar controvèrsia. Va dir, jo amb el meu currículum no he estat mai abanderada olímpica perquè no sóc prou guapa.
Yo por lo menos voy a hablar por mí. Me he sentido así un poco discriminada. Y el hecho también, no solo de no tener esa belleza, a lo mejor belleza fina, sino que también por pertenecer a un estrato social totalmente distinto a lo que hay en muchos deportes.
Per tant, d'una banda perquè no sóc prou guapa, d'una altra perquè vinc d'una classe social molt baixa, parla d'un cert classisme.
Sembla una mica Maria Vasco, ara ho estic veient. I
físicament, oi?
Sí, sí. Me'n recordo.
Porta el cabell tot
tenyit de ros.
Sí, tenyit de ros.
Clar, sí.
Ja trobaràs alguna foto amb el cabell molt curt i sense tenyir, i allà sí que li canvia molt l'aparença, però és cert que té una retirada a la Maria Vasco, també molt, molt xupada de cara. Hi va haver un debat del voltatge i finalment la presidenta Michelle Bachelet la va designar com a abanderada olímpica. Per tant, si veieu la inauguració dels Jocs Olímpics, quan arribi la delegació de Xile, veureu que la primera és Erika Olivera, notícia que ha alegrat moltes dones xilenes que la consideren un exemple de reivindicació feminista. Però poc després d'aquesta notícia, es va saber fa 2 setmanes, i després hi va haver un gir. Fins aquell moment, l'Erika havia mantingut un secret. Quan li preguntaven pel seu pare en entrevistes, fa anys, deia coses com aquesta.
Con él siempre mi relación fue más bien más difícil, porque él es una persona muy autoritaria, muy de imponer cosas, y llegó un momento en que uno como niño o como adolescente también te vuelves rebelde, o sea, también no quieres que te impongan cosas, que te obliguen a hacer cosas que no son agradables para ti.
Per tant, una relació dura,
difícil, però
amb el seu pare,
sostenible.
No tant amb la seva mare. Però dissabte de la setmana passada, ara fa tot just una setmana, la revista Sábado va publicar una extensa entrevista, un extens reportatge, on Erika Olivera explicava que el seu padrastre havia abusat sexualment d'ella durant 12 anys. L'Erika pensava que aquell home era el seu pare biològic, no sabia que era el padrastre. No va conèixer el seu pare autèntic fins molt més tard, quan ja era mare, quan ja era una dona adulta, quan ja competia oficialment. El seu padrastre, recordem, ella pensava que era el pare, va abusar d'ella per primera vegada quan l'Erika només tenia 5 anys.
Para mí realmente el escape de lo que yo escapaba era de esto. Que ya no voy a tener que decir que soy hija de un pastor evangélico que me crió en un régimen estricto, porque eso no es así. O sea, sí fui criada en un régimen muy estricto, pero no por un papá, sino que por un violador, un hombre que fue muy violento, muy maltratador, no solo conmigo, sino que también con algunas de mis hermanas.
Una història duríssima, perquè més, recordem, abusos durant 12 anys, però més de manera molt freqüent. Sovint passaven mentre la mare i els germans també eren a casa. Tothom, de fet, s'adonava del que passava, però ningú no ho impedia. Entre altres coses, els germans sabien que si l'Erika no acceptava els abusos, els germans es quedarien sense menjar. Per tant, una situació terrorífica. L'Erika, al cap d'uns anys, ho va voler parlar amb la seva mare, però la mare no la va voler creure. Va mirar cap a una altra banda. L'Erika es va enfonsar en el silenci durant molt de temps. I l'atletisme, ara ho entenem, allò que deia al començament, va ser per ella l'única escapatòria a la situació que va viure durant més d'una dècada.
Si no hubiese sido por el deporte, no hubiese tomado esa determinación, y hubiese seguido viviendo ahí, yo habría terminado siendo una delincuente, porque muchas veces pensé en matar a ese hombre, muchas veces también pensé en matarme yo, porque yo decía, ¿para qué estoy en este mundo si no tengo nada que hacer?
L'endemà que es publiqués l'entrevista, per tant, diumenge de la setmana passada, el padrastre d'Olivera va creuar la frontera entre Xile i l'Argentina, per terra. Des de llavors no se sap res d'ell. Tot i que els delictes van passar fa més de 20 anys i han prescrit, per tant, ara no s'hi pot fer res. La mateixa Erika ho va comprovar fa un temps quan va anar a presentar la denúncia pertinent.
Hace muchos años quise hacer la denuncia, pero ya era tarde, o sea, cuando me dicen que esto ya está prescrito, para mí fue terrible saber eso, o sea, entonces yo en ese momento también me dije con mayor razón, el día de mañana yo voy a dar a conocer esto públicamente porque va a ser la forma de hacer justicia.
Per tant, no s'hi pot fer res perquè això, oficialment, pel Codi Penal xilè, està prescrit. De tota manera, l'Erika ho ha volgut explicar per poder-se alliberar, per no haver de mentir més, com escoltàvem en aquella entrevista anterior en què tirava pilotes fora quan li preguntaven per la família. De tota manera, la Fiscalia ha obert una investigació i ara l'objectiu que tindrà l'Erika és córrer la marató als Jocs Olímpics de Rio, es retirarà, serà la seva última cursa, i després vol entrar en política, s'ha mostrat pròxima a un partit de centre-dreta que es diu Renovació Nacional i aquí vol introduir canvis en la legislació precisament perquè delictes com aquests no prescriguin com ha estat el cas que li ha tocat.
Una història dura que, de fet, jo vaig llegir fa uns dies i quan la llegia pensava, què dius? No pot ser veritat, però vaja, són coses que encara continuem vivint i en aquest cas ho vehiculem
veure
també
veure.
Sí, en el món de l'esport. Va, canviem de to i acabem amb l'agenda de la setmana.
Vinga, l'agenda de la setmana vinent que ens porta curses arreu de Catalunya, per exemple, la mitja marató per relleus de les Santes Esportives a Mataró, el triatló popular de Banyoles, la fita Alta Madness a Mollerussa de 10 quilòmetres o a Barcelona Ciutat tenim la cursa popular del Poble Sec de 5 quilòmetres.
I últim cap de setmana del Xic Groc al Tot Gira d'aquesta temporada, però també tenim sorteig. Aquesta setmana regalem dos dorsals per la 20a cursa popular del Poble Sec, diumenge 17 de juliol, recorregut de 5 quilòmetres i consistirà en donar dues voltes en circuit asfaltat per carrers del Poble Sec de Barcelona. Sergi, com ho pot fer l'oient per optar a una d'aquestes inscripcions?
Doncs molt fàcil, que ens enviï un correu electrònic a gira@catradio.cat amb les seves dades i farem un sorteig al final del programa i donarem el nom dels dos guanyadors.
I ara l'acudit, l'acudit que Bruno
pensava
Hortelano,
que
t'hauries oblidat. Sabeu, Mir Guixà, això ho sentia, Bruno Hortelano ha guanyat
el Pere, no?
els 200
però,
metres.
Però no és el més famós de casa.
Clar.
El més famós... És el gos.
És el seu gos, sabeu per què, no?
Per què,
és el perro de l'Hortelano.
Que ni come ni deja comer.
Està bé.
Ho deixem a dalt, eh?
Va, ho deixem a dalt. 9 minuts perquè a la Vil ens ho deixi encara més amunt.